aquests testimonis.
A vosaltres.
Fins demà, que vagi bé. Tanquem aquí la tertúlia d'avui amb la Magda Gregori, el Rafa López, la Dolors Camats i el Santi Vila. Santi, esperem que hagi estat content aquest primer dia.
S'ha pogut resistir, no?
Us ha portat tots molt bé. Que segueixi així. Gràcies, fins la setmana que ve.
Adéu.
Les 10 de la nit, repàs a l'actualitat. Pep Tormos, bona nit.
Bona nit.
Què és el més destacat a aquesta hora?
Doncs que el cas Rubiales i el petó no consentit a Jenni Hermoso arribarà al Parlament Europeu. Esquerra ha fet la petició i els partits han votat a favor perquè el cas es debati a l'Eurocambra. En principi serà un debat sense resolució ni votació, però els diputats podran exposar què en pensen dijous de la setmana que ve. Justament avui hem sabut que la jugadora de la selecció espanyola ha presentat denúncia a la Fiscalia. En una entrevista al 9C de RAC1, l'advocada experta en violència masclista, Carmen Varela, diu que amb aquest pas s'entra en una nova fase. Explica que ara hi ha més opcions que s'admeti a tràmit la querella.
Entrem ara a una via en la que òbviament hem passat de la incertesa per la fiscalia de, bueno, sí, jo vull fer això, però si això no va secundat una denúncia, m'ho arxivaran pràcticament, no?, per al jutge, a dir, no, no, jo ja tinc la denúncia de la perjudicada i, per tant, té molts números de ser admès a tràmit. Admès a tràmit no vol dir que suposi una condemna.
I pronostica que la Fiscalia podria presentar una querella contra Rubiales en dues setmanes.
I també ho hem sabut fa poca estona, el Congrés aprovarà la setmana vinent la contractació d'urgència de traductors per les llengües cooficials.
Ho ha avançat el periòdico, el PSOE i bona part dels socis han presentat una proposta per reformar el reglament actual per la vida d'urgència. Hi haurà un sistema de traducció simultània que es muntarà només 3 setmanes, perquè la idea és que es pugui utilitzar ja en el debat d'investidura d'Alberto Núñez Feijóo. Un dels diputats que va reclamar utilitzar el català al Congrés amb més insistència és Joan Tardà. En una entrevista al 9C, l'exdiputat d'Esquerra ha valorat l'avenç, però creu que es va tard.
Que tot plegat és una mica ridícul, eh? Que hagin hagut de transcorre 20 anys d'insubmissió lingüística, desenes de vegades que ens havien fet fora de la tribuna només per demanar que el reglament incorporés de manera progressiva l'ús de les llengües i la capacitat dels ciutadans d'interrelacionar-se amb el Congrés.
Qui no ha signat la reforma del reglament per incorporar les llengües cooficials al Congrés és Junts per Catalunya. El partit hi votarà a favor, però assegura que no vol fer-se la foto amb la resta de partits.
I atenció, perquè hi ha gran expectació a Londres per la subhasta de milers d'objectes personals de Freddie Mercury.
Serà demà al matí. Se subhastaran des de manuscrits dels grans èxits de Queen fins a pintures o mobles del líder de la banda. Entre ells hi ha el manuscrit amb la lletra de la cançó Barcelona. Una de les peces que més destaca és el piano de Mercury, que el va comprar el 1975 i que el va utilitzar per compondre gairebé totes les seves millors cançons. El seu valor podria arribar als 3 milions d'euros.
Déu-n'hi-do. Gràcies, Pep, que vagi bé. Bona nit. Als esports, a l'Eix Pariser. Bona nit.
Hola, bona nit, Anna.
Què fareu avui, el tu
doncs
diràs?
Mira, tenim dos grans protagonistes. Un és Oriol Romeu, migcampista del Barça, amb qui hem parlat aquest migdia amb ell, arribat aquest estiu procedent del Girona. I l'altre, Roger Grimau, entrenador del Barça de bàsquet, primer cop que parla després de tot l'enrenou que hi va haver-hi amb les sortides de Saras, de l'exentrenador, i de Mirotic al final de la temporada passada. Tenim enrenou també amb l'horari del Barça Sevilla. Divendres 29 de setembre a Montjuïc coincideix amb un concert de Joaquín Sabina al Sant Jordi. En parlarem.
Això aquest any serà complicat, eh?
No és habitual que el Barça jugui divendres, per tant, sorprèn aquest horari d'un partit de Lliga del Barça divendres, i a més, amb la curiositat que hi ha el concert de Sabina. També ho comentarem a la tertúlia avui amb Toni Padilla, Paco Cabezas, Marc Guillén i Joan Lluís García, i farem referència a tot el que ha passat amb Carvajal, amb la denúncia de Jennifer Hermoso, i seguirem parlant del cas Rubiales.
Estem distrets també en aquest cas. Gràcies, Aleix, us escoltem a partir de 11:45, com sempre, fins ara.
Fins ara.
I el temps amb l'Abel Caral. Abel, bona nit.
Bona nit.
Tot tranquil o què, aquests propers dies?
Sí, malauradament, perquè convé que plogui, i bé, hem tingut testets.
I a tu t'agrada una mica l'emoció.
Sí, no.
S'ha de dir als meteoròlegs, si no passen coses, doncs els tenim aquí no gaire contents.
Exacte, però a més, pel bé comú del país, necessitem que plogui, que ja ho ha fet a finals d'agost, principis de setembre, en alguns casos potser fins i tot de manera massa torrencial, però convé que plogui el conjunt de Catalunya, i no sembla que ho hagi de fer els propers dies, tampoc demà. Avui teníem l'esperança d'algun ruixat del Pirineu, de les comarques de Lleida, que no ha acabat apareixent. Demà serà un dia tranquil, dominat pel sol. Algunes boires al matí en sectors de l'interior, també al matí pot haver-hi alguns núvols baixos en sectors de la costa, boires i núvols que aniran desfent-se, amb temperatures potser una mica més baixes. Sí, demà matí una mica més de fresca, una mica més de fred en sectors de l'interior del país, però encara ens llevarem per sobre dels 20 graus a gran part del litoral i al centre del dia, si fa no fa com avui, fàcilment encara passarem dels 30 graus a l'interior de Catalunya, tot i que no s'enfilaran tant com aquests últims dies, que ahir encara arribàvem als 34-35, demà com avui, temperatures una mica més frenades, però un calor al centre del dia.
Dèiem abans a vegades que s'acaba aquesta sensació de l'estiu, doncs no,
segueix l'escola, encara no, la sensació encara, encara li queda corda, ja ho dèiem.
Gràcies, Abel, que vagi bé, bona
vagi
nit.
Bé, bona nit.
Passen 5 minuts de les 10 de la nit, fem una pausa i quan tornem, avui entrevistarem la Maria Climent perquè just avui acaba d'arribar a les llibreries el seu primer llibre.
RAC 1 RAC 1 Cada dia hauria de ser juliol. S'acaba l'estiu, arriba setembre i torna la normalitat. El món a RAC 1.
Bon dia, Catalunya.
La competència.
Cabralunya Informació.
Vostè primer.
La senyora de darrere, que és una senyora que es veu que s'ajuda.
RAC 1 migdia.
De moment, el que aprovarà aquest mateix vídeo.
Versió RAC 1.
Quin nom? Bona cara!
Què? No ho sé.
Avui tenim un programa ben farcit.
Tu ho diràs.
Però bé, que ens ho passarem bé.
La primera pedra.
Anem a agafar bons hàbits.
Via lliure.
Sou al territori del cap de setmana.
Viatge bé.
Teniu la maleta a punt, oi?
Superesport.
Venim d'unes hores de diumenge amb un partit de primer.
A RAC 1 estrenem temporada. Visca la normalitat. RAC 1. Tots som 1. RAC 1. Tots som 1. No ho sé. Amb Anna Ballonesta.
10 i 6 minuts. A casa teníem un himne, aquest és el títol de la segona novel·la de la Maria Climent, de l'altra editorial, que just avui ha arribat a les llibreries. Han passat 4 anys des de l'èxit de Gina, i tot i parlar d'una història completament diferent, sí que té alguns punts d'unió que ara li preguntarem. Maria Climent, com estàs? Bona nit.
Hola, bona nit, molt bé.
Benvinguda al No ho sé. I estàs d'acord? S'assembla una miqueta a Gina en algunes coses? Perquè al final, després en parlarem, però la història passa entre l'Ebre i Barcelona, també la Toscana. Suposo que sí que volies separar-te d'aquesta primera novel·la, però que hi ha coses que són una mica inevitables, no, al final?
Sí, sí, bueno, hi ha elements que repeteixen, no?, estos que has dit tu ara. El dialecte també repeteix, el punt de vista femení. Però bueno, és una novel·la diferent i que té diferents punts de vista.
Han passat 4 anys, ara ho dèiem, des de Gina. Fins a quin punt has tingut aquesta pressió, no?, d'una primera novel·la que va ser un èxit absolut? Tothom en parlava, la crítica li va agradar. Ha estat una pressió afegida, això, a l'hora de treure una segona novel·la?
Bé, sí, te mentiria si et digués que no. Però també t'haig de dir que ne vaig notar més al principi d'escriure-la que no ara cap al final, no? Vull dir que escriure-la ha sigut un procés llarg i entremig han anat passant coses i trobo que aquestes coses que han anat passant m'han fet com relativitzar el fet de, bueno, surt un llibre, si agrada bé, si no, tu, la vida continua, saps?
Per què aquest títol? Comencem pel títol, eh? A casa teníem un himne. El llibre ho expliques, i ho expliques força aviat, què vol dir aquest himne, però potser d'entrada la gent se sorprendrà perquè no és un títol que ens doni pistes o que expliqui de què va, no?
No, però sí que podria funcionar com una espècie de metàfora, no? Però bueno, ve d'una xorrada, en realitat, d'una xorrada que has dit que s'explica en seguida. Vull dir que jo insto la gent que obri el llibre i llegi a la llibreria mateix les primeres pàgines que trobi això, i si li fa gràcia que se'l compri, i si no, doncs pues, bueno.
Tenies clar el títol des del principi,
no,
o vas
no,
triar
no.
A última hora?
Va ser l'última cosa que vam triar, sí, perquè... No, bueno, m'ha costat molt trobar títol.
Entrem una miqueta en aquesta història. A veure què et sembla, per resumir-ho, podríem dir que es tracta de la història de tres dones, que són dues germanes i una mare, la Marga, la Remei i l'Erne, i bàsicament parla de secrets familiars, de traumes i sobretot de les conseqüències que això té en la vida d'altres persones, no? Com un fet puntual pot tenir aquest efecte dòmino fins a altres generacions. Estàs d'acord o no amb aquesta, amb aquest resum?
Sí, estic molt d'acord. Va d'això, no? Són les relacions de dos germanes i una mare que estan distanciades, la mare, a veure, la mare és rara.
Això ja queda clar des del principi, que aquí la mare hi té molt a veure en el que passa en aquesta història, no?
Sí, a la vegada la mare és víctima de sons pares i també pues, volia plasmar com una època, unes certes conductes i una certa educació té conseqüències directes a una de les protagonistes, en aquest cas a la mare, i com aquestes conseqüències encara es traslladen a les filles, no?
Hi havia una telenovela a TV3 que es deia Secrets de Família, després n'hi va haver una altra també, Nissaga de Poder, al final tenia un altre títol, però també parlava de molts secrets que hi havia a la família. Clar, no sé si totes les famílies al final tenen, no diré un gran secret, però sí alguns secrets. Creus que tothom s'amaga coses al final?
Vols dir que no? No ho sé.
Clar, potser les que no n'amaguen, no, la meva no, potser és perquè se'ls guarden o perquè encara ningú les ha descobert, no?
Clar, potser no ho saben. Bueno, jo crec que coses així, no dic que passin a cada casa, però sí que, bueno, deuen passar, no? Vull dir, és que clar, no vull fer spoilers.
No farem spoilers, però és evident que el llibre passa un fet greu.
Passa un fet greu que ha de justificar lo rara que és la mare, no? I jo, per a mi queda justificat. El que passa és que, clar, havia de ser greu. I ho és, però també penso que és versemblant, vull dir que no ve del no-res, mm-hmm. tot té una causa, i en un país com este, on se van viure les coses que es van viure, doncs tampoc és tan estrany, no?, este tipus d'educació, este tipus de mentalitat.
No sé si t'has plantejat fins i tot, no ho sé, que potser algú llegint el llibre faci que parli amb la seva família d'algun de tema, que pugui fer aflorar alguns secrets d'algunes famílies després de fer aquesta lectura.
Hòstia, no havia anat tan lluny, t'imagines? Espero no trencar famílies jo ara.
No, home, no, trencar-les no, però potser però, algú s'anima a explicar alguna cosa que porta amagant fa anys.
Bueno, que m'ho facin saber, faig curiositat.
Per què creus que ens costa tant parlar amb la família? Perquè a vegades expliquem coses a algú que fa poc que coneixem, amb qui no hi tenim gaire confiança, i d'això el llibre precisament n'hi ha un exemple, els lectors ja ho veuran. Per què creus que a vegades costa menys explicar les coses importants a gent que desconeixem que a la nostra pròpia família, que han estat allà amb nosaltres des del dia que hem nascut?
Pot ser perquè, no sé, te sents més lliure, o no tenen prejudicis, o no te sents jutjat si parles amb un desconegut. No ho sé, és molt difícil a vegades mostrar els teus sentiments, no?, o parlar en la família de què sents, no? O moltes vegades és molt més fàcil dir t'estimo en una amiga que a tons pares, no? O
totalment.
Per què passa això?
Com dèiem, les tres protagonistes són tres dones. Tenies clar des del principi que havia de ser així? Tenies aquests tres personatges clars?
Sí, que volia explicar la història de les relacions familiars entre dos germanes i una mare, ho tenia clar. El que no tenia tan clar era fer una veu o fer-ne tres, que és el que va acabar passant.
Això t'anem a preguntar, precisament, no? Que és un dels trets característics d'aquest llibre. El lector, quan el llegeixi i porti poques pàgines, se n'adonarà que no està escrit des d'un únic punt de vista, sinó que la novel·la transcorre amb tres relats diferents, que són els d'aquestes tres dones. Això també m'imagino que ha estat un procés llarg, no?, arribar fins a aquest punt, on que cadascuna de les protagonistes explica una part de la història des del seu punt de vista.
Sí, perquè, clar, de fet, el llibre primer el vaig escriure només en una veu, després vam decidir que l'escriuríem a tres veus i he fet moltes versions fins que vaig sopar amb l'última, no?, amb la que van dir, vale, ja està prou bé, ja ho podem publicar així. I una vegada vam donar amb la tecla de, vale, en tres veus és millor, no? Vull dir, si pots veure els punts de vista de cadascuna, penso que va guanyar, no? Perquè al final pots donar la raó, pots estar d'acord en totes, i tot i que elles pensen de manera contrària moltes vegades una de l'altra, però totes tenen la seva part de raó, no? De fet, jo penso que part de la gràcia del llibre és que te pots sentir identificada en les tres, no? Segons en quin punt vital estigues, i al final són dones molt diferents que han pres decisions molt diferents.
Les tres tenen una miqueta de la Maria Climent?
Sí, esclar.
Tot i que són molt diferents, entre
elles. Sí, sí, molt i molt diferents, però, clar, jo tinc coses de l'estrès i no sóc cap de l'estrès. Però, bueno, claro, el llibre té molt de mi, pues, suposo que igual que tots els llibres dels seus autors.
Es parla molt també del fet de la renúncia, no? Una paraula que moltes dones han tingut i malauradament encara tenen gravat a foc, aquestes renúncies que sovint han de fer les dones per ocupar-se o de cuidar els seus pares, de cuidar els seus fills, de fer-se càrrec de la seva parella sense poder triar gairebé què volen fer amb la seva vida, no?
Sí, sí, de fet, esta és l'història de la vida de l'Erne, no? De la mare, que ha d'entrada renunciar al que vol fer i triar l'ofici que el pare vol per a ella. I després, fins i tot, on viure, no? També es veu obligada a viure a un lloc que no vol viure i després es veu obligada tota la vida a mantindre's en aquell lloc on vol viure pels fills, no? Perquè tinguin un poble, no? Que en este cas és Arnes. Però és que després la generació següent, la filla gran, també se troba, no en el mateix problema, però també s'adona que, bueno, que tenint la mateixa carrera que l'home treballant al mateix lloc, és ella la que ha renunciat més a una part de la seva carrera professional que el seu marit. No?
També s'aborda el tema de la precarietat una mica que viuen els joves d'avui dia i un tema que no fa gaire que se'n parla, sempre s'havia parlat molt de la solitud de la gent gran, però cada vegada més es parla de gent jove que està completament sola, que viu en una ciutat i que per molta gent que tingui al seu voltant també se sent sola. Això també és un dels temes, no? Potser més de refilada que parles al llibre.
Bueno, és que, clar, aquest és el cas de la Marga, no? Que és la germana minuda i és jove, però bueno, tampoc té 20 anys, vull dir, és una xica que en té 35. I clar, la seva situació és que no és de Barcelona, no va estudiar a Barcelona, decideix anar-se'n a Barcelona a viure i s'adona que no guanya prou diners a pesar de tenir una feina, no té un grup d'amics i se sent molt sola, no? Llavors sí, abordo el tema de la precarietat perquè bueno, és evident, però això deia abans que pots sentir-te identificada en les tres protagonistes, no? Depèn a quin punt estigues. Shut up and sleep with me, come on, why don't you sleep with me? Shut up and sleep with me, come on, and sleep with me. Shut up and sleep with me, come on, why don't you sleep with me? Shut up and sleep with me, come on, and sleep with me.
Tot això que sona són cançons que apareixen a la novel·la, que a la Maria li agrada molt la música, de fet ens ho vas explicar l'estiu passat amb aquesta col·laboració que vas fer al Món a RAC1 d'estiu. Has anat colant, no?, música per aquí al mig, també. La novel·la té, no diré una banda sonora, però sí que hi ha música que acompanya determinats moments, no?
Sí, de fet la podeu trobar a Spotify, perquè, bueno, he recopilat les cançons que surten al llibre.
Sí, sí. Però amb una llista teva.
Una llista meva, sí.
Hem de buscar Maria Climent a Spotify o el títol del llibre?
El títol del llibre surt com a llista.
D'acord.
I sí, sí, perquè, bueno, és una cosa que ja vaig fer Gina i que a mi m'agrada fer perquè penso que ajuda a donar-li com una aura al llibre, no? Si tu, és igual que les pel·lícules, no? Quan m'agrada la banda sonora d'una pel·li, penso que la pel·li és millor.
Teníem, dèiem abans, no?, que passa un fet, podríem dir, que és dur i que marca tota la història, però també els diàlegs tenen un punt d'humor, o més que d'humor diria que ironia, no? Que això potser també va força lligat amb tu i amb la teva manera d'escriure, no?
Sí, clar, és que aquí passen coses dures, però la gent no deixa de ser com és, no? I, bueno, la gent, en este cas els protagonistes, no deixen de ser com són i, pues, tenen esta manera d'expressar-se també perquè, però no, que no deixa de ser una manera típica d'expressar-se de ebrenca, eh?
Però és veritat que hi ha moments, no, com crucials d'aquesta història, no? On és un moment molt tens, on sempre hi ha aquesta part, no, o la germana petita fa un comentari que potser en aquell moment ens semblaria fora de lloc, o sempre hi ha, no, aquest punt una mica més d'ironia.
Sí, hi ha una part una mica passivo-agressiva, no? Una mica càustica, no sé com dir-ho, que tenen, no? Perquè, bueno, són les típiques punyalades que te pegues entre germanes i que te ho diu un altre, lo sacseges, però si t'ho diu tan germana, doncs, bueno, t'ho calles.
Ho acceptes, sí. Més o menys, no?
Sí, bueno, està ple de moments així.
També com a Gina es parla de la maternitat i si ens centrem en l'argument del llibre, per més que passi aquest fet greu, que tot plegat va al voltant de la maternitat. No sé si el fet que tu també hagis estat mare en el procés d'escriure aquest llibre i ha tingut alguna cosa a veure o si t'ha canviat alguna idea que tenies el fet de que tu mateixa hagis experimentat la maternitat per primera vegada.
Bueno, jo quan vaig començar a escriure aquest llibre encara no estava embarassada. Després, mentre el seguia escrivint o millorant, estava embarassada i després ja tenia la criatura, no? Vull dir que he passat per diverses fases i sí que és veritat que he anat aprenent coses i que m'han ajudat a millorar certes parts, perquè, clar, doncs, són coneixements que abans no tenia.
També fas un agraïment al teu pare i la teva germana per el llenguatge mèdic que fas servir. Ells sí. Es dediquen a aquest àmbit també.
Sí, sí, mon pare és metge, ma germana és psiquiatra. I jo crec que sí.
Com la germana com una de les germanes, sí. També, de la novel·la.
Sí, 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 però, clar, ets a dir, i vull que quede clar, no som nosaltres... És
això
una...
t'anava a preguntar, no sé si ells se l'han pogut llegir, t'han dit, Maria, deixa clar que no som nosaltres, o...
No, no, és que, clar, de fet, ma germana és molt diferent a la Remei, no? I, però, clar, nosaltres mos coneixem i ho sabem, que no som nosaltres, però, jo què sé, també la gent pot dir, bueno, com que Gina sí que era autobiogràfica i és Sant Germana psiquiatra, doncs pues esta és ella, però no,
clar.
Vull dir que jo tinc coses de l'estrès. De fet, jo podria ser l'estrès, però mai dividit en tres, no? Vull dir, no ho sé, o no cap. Però, bueno, sí, dona la casualitat que potser vaig triar aquestes professions perquè...
O sigui, era més fàcil no
veure-la. Claro, i tenia molt d'accés a tot el lèxic mèdic i bueno, vull dir, estava bastant ben assessorada.
També la llengua, dèiem, a l'inici té un paper destacat. De fet, si ens mirem també els agraïments, dones gràcies a la Maria Sancho per l'assessorament lingüístic. Explica'ns una mica com parlen aquests personatges del llibre.
Bueno, és una mica més complexe que Gina, perquè, bueno, més complexe per a mi, perquè Gina parlava tortosí, igual que jo. Ara a casa teníem un himne, també està escrit en tortosí, el que passa és que està ubicat a Arnes, que és una variant dialectal del dialecte tortosí, també. O sigui, parlen una mica diferent, és el mateix dialecte, però pues, hi ha uns trets característics que són una mica diferents dels de Amposta, Tortosa, Deltebre i tal. I bueno, doncs m'he hagut d'informar per ser coherent, evidentment. La Maria Sancho s'ha criat a Horta i és una amiga meva i llavors m'ha ajudat molt en aquest tema. I també el que he fet és una mica curar-me en salut perquè bueno, la mare és de Tortosa, o sigui, la mare, l'Erne, sí. I la novel·la és de Tortosa, llavors aquí hi ha coses que podem barrejar dialectes i no passaria res si hi ha alguna cosa que no és 100%.
Però entre les germanes, si ens fixem sí, bé, també sí. Hi haurà diferències, no? Algunes petites diferències.
Clar, aquí el que he fet és... per diferenciar les veus, més a banda dels diferents caràcters que tenen cadascuna, no? El que he fet és que la mare narra sempre en dialecte, la filla minuda narra en estàndard menys un parell de trets dialectals i la filla gran narra en estàndard menys els diàlegs que sempre estan en dialecte.
Perquè les dues filles viuen a Barcelona, no? Des que són ben joves i per tant hi ha també aquesta barreja. Clar, tant aquí com a Gina, dèiem abans, poses les Terres de l'Ebre al mapa, també la Terra Alta, pobles de la Franja que anomenes. Clar, és una manera de també reivindicar un territori que en certa manera està una mica oblidat. És la teva manera de reivindicar la teva terra també?
Bueno, sí, però també sobretot la parla, no? Perquè penso que si no queden per escrits certes expressions, certes paraules, s'acabaran perdent, no? Perquè cada vegada l'estàndard o fins i tot el castellà s'està menjant l'idioma i bueno, a mi, bueno, voldria que es conservés, no? Sobretot aquestes expressions que, possible, ser paraules com ara sorollat, No sé, no es diuen quasi.
Sí, no, hi ha moltes paraules, evidentment, sí, que no havia sentit mai, que pel context les acabes entenent, però que sí que és veritat que no acostumem a tenir accés en les novel·les que podem llegir d'escriptors doncs, més de la Catalunya central o que parlin un català més central. Són expressions que no veiem tan sovint i, per tant, per això et preguntava si és una manera, a banda de la llengua, també de reivindicar el territori, no? Perquè poses al mapa alguns pobles que potser hi ha molta gent que fins i tot no hi ha anat mai.
Sí, sí, i a més és una zona, penso que és molt interessant perquè està a la frontera, al Matarranya, no? I allí Arnes està a 10 quilòmetres, 11 quilòmetres de Cretes, que ja és Aragó, parlen exactament igual, igual que a Beseit, parlen igual, en canvi ells no se senten en absolut catalans, no? I a mi això, clar, quan vaig anar-hi, m'explotava el cap, no? Perquè penso, hòstia, és que creues
res,
la frontera,
vas per una carretera,
per una carretera i de cop arribes en un poble i està la bandera INDEPE a l'Ajuntament i en canvi a Cretes teus penya vestida de legionari, no? I estan a 10 quilòmetres i parlen igual. I clar, això, pues, bueno, no ho sé, m'ha semblat superinteressant i a part que allà hi ha molta més tendència als pobles de Horta, Arnes, així, Terra Alta, anar més cap a Vall de Robles i tal, perquè és més fàcil.
Per les comunicacions, claro, i tot, sempre han tingut més tirada de, potser d'anar
cap
allà.
Sí, sí, sortir de festa cap allà, tots els joves es coneixen, més que baixar cap a Tortosa, que has de creuar el port. No?
I surt les Terres de l'Ebre, ara dèiem també alguns pobles de la Franja, Barcelona, però el que més m'ha sorprès és que també hi apareix la Toscana. Ara no ho explicarem tot, però això sí que m'ha sorprès, aquest tercer escenari que apareix també en aquesta novel·la. Per què la Toscana, Maria?
Bueno, aviam, la mare, ja, o sigui, jo crec que això ho podem explicar, arriba un punt...
Explica tu el que vulguis, vale. Jo no vull passar-me dels límits.
Arriba un punt que la mare decideix marxar al poble i anar-se'n a viure a la Toscana. Vaig triar la Toscana perquè, bueno, primera, en algun lloc havia de marxar, i segona, pues, perquè vaig pensar que me quadrava bastant dins del meu cap que una dona com, així de quadriculada com la mare, volgués marxar en un lloc que fos paregut, no? La Terra Alta es fa vi, la Toscana es fa vi, el paisatge penso que és paregut, i bueno, pues allí. La filla ho explica d'una manera tan resumida i tan burra com va veure Bajo el sol de la Toscana i es va flipar, no? Però, bueno, ja ho llegireu.
No, és un punt curiós, no?, de la novel·la, que també hi hagi aquest contrapunt allà amb uns personatges que ara no explicarem també, però que també ajuden segurament a les tres protagonistes a aprofundir una miqueta més en la seva història. És una mica el desllorigador, no?, la Toscana ho desembussa tot.
Clar, clar, les poses aïllades en un lloc, en una casa, al mig de la Toscana, i o s'entenen o s'entenen, o acaben fatal, no? Llavors és això el que vindria a passar.
I la novel·la també té una mica d'amor i de desamor. Clar, no hi podia faltar, no?, aquest ingredient també dels enamoraments, dels no enamoraments, dels amors fallits...
Sí.
És com un ingredient, no?, el de l'amor, que sempre va...
No? Claro, claro, vull dir... si no hi ha una història d'amor, de què estem parlant? Sí, hi ha una història d'amor de tota la vida, no? I de, també com està lligada al poble. Perquè al final això és una cosa que condiciona molt, no? Abans diem que la mare volia marxar a viure i estudiar a Barcelona i es va haver de quedar al poble. La filla gran està casada en lo guapo del poble, no? Quan això també l'estatus que et dona ser el guapo al poble, que després vas a la ciutat i ets lo feo de classe, no?
Tant, no?
Sí, però, claro. I després, bé, la minuda que té sempre, pues, unes aspiracions de urbanites i que al final, bueno, hi de tenir un nòvio de fora, que ella buscava un nòvio de anglès, danès o el que fos, algú així diferent de fora del poble...
I les coses no sempre són com t'esperaves, no?
S'adona que doncs, potser el poble li tira més, no?
T'agradaria que en traguessin alguna conclusió, si n'haguessin de treure alguna conclusió els lectors d'aquest llibre, no sé, que aprofitin per viure més la vida, o t'agradaria que en traguessin alguna conclusió d'aquest llibre per acabar?
Hòstia, no, això no ho havia pensat, i ara això és una cosa que s'hauria de pensar més. No ho sé, no, només vull que passi en un bon rato i ja està, que tinguin ganes de que surti una tercera novel·la i ja està.
Tercera novel·la, tens alguna cosa en ment o no encara?
No, però segur que arribarà.
Segur que arribarà. De moment tenim a casa, teníem un himne de la Maria Climent, que com dèiem s'ha posat avui a la venda, editada per l'altra editorial, i que arriba 4 anys després de l'èxit de Gina, que si no l'heu llegit, doncs també us la recomano moltíssim. Gràcies, Maria, que vagi molt bé. Moltíssima
gràcies,
sort amb aquesta novel·la. Una
gràcies.
Abraçada. Nosaltres ho deixem aquí, ara amb el Tu diràs. Que vagi bé, fins demà.
A RAC1, no ho sé, amb Anna Ballonesta.